els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada, la cinquena ja, dins del programa Sense Distància. Ens podeu trobar o sintonitzar els dimecres per Ràdio Estel una mica abans de 6:45. I per als qui ja ens seguiu i ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, realitat que interpel·la i que ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Ens podeu trobar els programes a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlem de la Comissió Nicaragua pels Drets i Llibertats i amb el seu responsable, Carmel Montlló. Presentem-lo.
La situació social i política a Nicaragua empitjora per moments a conseqüència d'un règim enrocat i repressor. Avui al Llevat dins la pasta volem conèixer de més a prop la situació d'aquest país centreamericà amb tants vincles amb Catalunya. I per això hem convidat Carmel Montlló Nogués. És economista, brigadista a Nicaragua amb més de 20 anys de cooperació activa amb aquest país. Membre de la Lliga dels Drets dels Pobles i de la Comissió Catalana pels Drets Humans a Nicaragua.
Carmel Montlló Nogués, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Molt agraïts per la seva presència entre nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Estel per parlar-nos de la situació de la població nicaragüenca sota l'actual règim en aquell país i en particular tot el que pateix allà a l'Església. També parlarem de les accions més recents de la Comissió Catalana pels Drets Humans a Nicaragua. Però anem per parts. L'1 de febrer d'aquest any, un altre membre de la vostra comissió, Joan Albert Vicenç Folgueira, ens va acostar a l'impacte del règim del president Daniel Ortega i la vicepresidenta Rosario Murillo sobre la dissidència nicaragüenca. Des d'aleshores fins al moment present, es pot afirmar que hi ha hagut una escalada repressiva?
Oh, i tant, realment s'ha intensificat. El mateix mes de febrer es van expulsar 222 presos polítics, un total de 245. I al cap d'uns dies, el mateix mes de febrer, també es van expulsar 94 persones més. Se'ls va expulsar, se'ls va treure les titulacions que tenien, es van expropiar els seus béns i se'ls va treure la nacionalitat, que això és un delicte de lesa humanitat, a ningú el pots deixar com a pàtrida. És a dir, amb tota impunitat es van treure de sobre la gent que els hi molestava. I entre aquesta gent hi havia, per exemple, el Sergio Ramírez, que va ser vicepresident del govern sandinista al temps de la revolució, o la Gioconda Belli, que és una poetessa molt coneguda i que també va tenir molt protagonisme en el temps del sandinisme més autèntic.
I quins són els sectors més perjudicats per aquesta política contrària a qualsevol intent de mostra de desaprovació a la dictadura, de facto?
Els sectors més perjudicats són aquells sectors que són més crítics amb la dinàmica del govern. És a dir, els sectors més intel·lectuals, més culturals, més compromesos socialment, entre ells l'Església Catòlica, evidentment. Aquests són els més afectats, perquè són els que poden qüestionar el pensament únic que vol imposar el règim. Després, tota la població en general, un país en el qual doncs, no es respecten les llibertats bàsiques i en el qual el despotisme és el que predomina, els que acaben pagant les conseqüències és la majoria de la població i sobretot els més dèbils, els més vulnerables. Jo crec que això està claríssim. Diríem que el problema del règim actual, o sigui, podem dir que la democràcia, el principal problema que té és la demagògia. Però a continuació és la pèrdua de la separació de poders. Quan el poder executiu controla el poder legislatiu i controla el poder judicial, ho controla tot. Si a més controla els mitjans de comunicació, els principals mitjans de comunicació, i té un pes important en l'economia directament, tenen propietats d'empresa, això és que s'acaba la democràcia. Això no és democràcia. I és una mica, o no, no una mica, és el que realment ha passat a Nicaragua, està passant a Nicaragua. El sistema democràtic s'ha buidat de contingut i és realment la finca privada d'una parella, Ortega i Murillo, la seva senyora.
Sí, precisament Ortega i Murillo tenen aquesta finca privada, com vostè diu, però quins arguments han esgrimit el vicepresident i la vicepresidenta per als empresonaments i confiscacions a membres i entitats de l'Església?
Els arguments, a veure, si tu canvies la Constitució i dius que pots tancar a la presó a perpetuïtat a qualsevol que et faci un delicte d'odi, i que no està ben catalogat, que és això, és que tens les mans lliures. Si tu pots posar-la a la presó, canvies el codi penal, dius que pots posar a la presó, no 48 hores, sinó 90 dies, a qualsevol que faci un delicte de rellevància social que no es concreta, tens les mans lliures. És el que va passar a les eleccions del 2021. Tots els representants, els partits de l'oposició, van acabar a la presó. I, evidentment, aquelles eleccions que en teoria eren democràtiques es van fer, entre altres coses, amb tots els que es presentaven, la majoria dels que es presentaven a les eleccions, tancats a la presó per un delicte de rellevància social. Aquest és el problema de fons.
Uh-huh. Recordem que estem parlant avui amb Carmel Montlló, membre de la Comissió Catalana pels Drets Humans a Nicaragua.
I com veus, d'una banda, les relacions bilaterals de l'estat nicaragüenc amb els Estats Units i, de l'altra, el discurs d'Ortega i Murillo, que atorga a qui protesta el qualificatiu de còmplice de l'imperialisme yanqui?
A veure, les relacions comercials d'Estats Units amb Nicaragua s'han incrementat. Concretament, entre el 2021 i el 2022, van augmentar les exportacions un 22%. Fins a arribar a 8.000 i pico de milions de dòlars. I el dèficit, que en aquest cas és favorable a Nicaragua, es va incrementar en un 26%. És a dir, en aquests moments, el 60% del que es porta a Nicaragua va a Estats Units i el 25% que importa a Nicaragua ve d'Estats Units. O sigui, la dependència és tal que la realitat fa que el que diu Estats Units o el que fa Estats Units és molt limitat. En el fons, el que s'han limitat a fer és a posar impediments a determinades persones, en concret, individualitzades. Aquest senyor no podrà viatjar a Estats Units. O li bloquegem els seus comptes corrents que pugui tenir als Estats Units. Però no han actuat de manera seriosa sobre el país. Sembla ser que en el 2023, no he pogut confirmar, volien treure de Nicaragua el preu preferent que apliquen a determinats països per l'exportació de sucre. Seria la primera mesura que li hem pogut, que seria una mica efectiva. Però, esclar, hi ha un problema de fons. I és que si tu poses restriccions a aquest país, qui ho acaba patint de veritat és la població civil.
Clar.
I els més dèbils. Això per un costat. Per tant, als Estats Units, encara que ens pugui semblar que això no va amb la seva filosofia, també està preocupat per això. Però està preocupat per una altra cosa, i és per la immigració que hi hauria, la immigració que vindria de Nicaragua. Si boicoteja el país, primer, la població ho passarà malament, i segon, anirà als Estats Units. Argument que ha fet servir el propi Ortega. Si em toqueu, us passarà això. És a dir, però és que a més continuen invertint. Ara he llegit que hi ha una empresa que es diu Kaitai de Nicaragua, que és nord-americana al 100% i que fa una inversió importantíssima per crear una nova zona franca per produir tot el cicle complet dels tèxtils per l'hogar, per la llar. És a dir, què fan? Fan una zona franca, munten allà unes instal·lacions, produeixen teixits tot el cicle complet i els exporten a preus baratos perquè aprofiten la mà d'obra. Això és una inversió recent d'Estats Units d'una empresa nord-americana que s'està fent en aquests moments a la pròpia Nicaragua.
Déu-n'hi-do. Senyor Carmel Montlló, l'actual govern de Nicaragua compta amb adeptes altres a l'exterior, per exemple, a Europa?
A veure, el govern de Nicaragua juga les cartes de la política internacional. Llavors, què busca? Busca el suport de Rússia, i el té. Busca el suport d'Iran, i el té, en el cas del petroli. Busca el suport de la Xina. És a dir, aplica la política de dir qui em pot ajudar? Em pot ajudar aquells països que són contraris als Estats Units. Això ho fa claríssimament. Es beneficia d'això. Però a part d'això, que seria una estratègia a nivell de relacions internacionals que li funciona força bé en aquests moments, les inversions de Xina a Nicaragua són molt importants, i també Rússia hi està entrant. A part d'això, Què ens trobem? Ens trobem que en Europa hi ha una certa esquerra, una esquerra que podríem dir més radical, que es queda amb el missatge de que el Front Sandinista, per definició, és revolucionari. El Front Sandinista no és revolucionari. Dels 7 comandants que hi ha vius, que van dirigir la revolució del 1979 fins al 1990, dels 7, n'hi ha 5 que estan en contra d'Ortega. Només en queden 2, un que ja és molt gran i ell mateix. O sigui, dels 7 vius, n'hi ha 5 que estan en contra. La major part de la gent intel·lectual està en contra. Per tant...
O sigui que és una perversió, diguéssim, d'aquell sandinisme, que sí, també va generar moltes crítiques perquè no era democràtic.
És una perversió total d'aquell sandinisme. Aquell sandinisme tenia defectes, però era, intentava construir el socialisme des de la democràcia. I, precisament, van fer unes eleccions lliures i les van perdre.
Sí, sí, sí.
El 1990.
Després va tornar a guanyar-ne unes altres,
sí,
més endavant.
Però, vull dir, van acceptar cedir el poder.
Sí, sí, sí. Recordem.
Era un plantejament d'arribar al socialisme de forma democràtica.
I què esteu fent la Comissió Catalana pels Drets Humans a Nicaragua?
A veure, jo crec que estem intentant conscienciar la gent. Estem intentant que aquesta situació no quedi ofegada per les moltes notícies que avui en dia ocupen els mitjans de comunicació. Moltes són dramàtiques, també, no? Però mantenir aquesta flama. Una mica la idea, en poques paraules, és que volem intentar entendre, fer entendre que l'interès de les esquerres per lluitar contra la desigualtat, la injustícia i la corrupció dels poderosos no pot servir en cap cas com a coartada per justificar un model totalitari. Aquesta és una mica la clau. Això és el que volem fer entendre i defensar els que estan patint aquestes conseqüències.
I finalment, molt breument, quina és la crida que feu a la població catalana perquè es pugui solidaritzar amb els qui es troben sense el dret a la protesta o a l'exili de Nicaragua?
Que s'informin i que accedeixin a informació contrastada. En aquest cas tenim una web que ofereix molta informació i fem mocions, vam fer una moció al Parlament, vam fer una moció a l'Ajuntament de Sabadell, estem preparant també actuacions amb les universitats per solidar-se amb la UCA de Nicaragua. Ho estem treballant perquè la consciència no es perdi i que tinguem present el que està passant en aquest país.
Buscant Comissió Drets Humans Nicaragua es troba fàcilment la web. Moltes gràcies, Carmel Montlló, per haver-nos acompanyat al Llevat dins la Pasta, i esperem que la situació millori a Nicaragua, perquè és dramàtica. El bisbe empresonat, bé, no cal dir-ho, hi ha moltes situacions terribles. Fins una altra, que vagi molt bé i enhorabona per la feina que fan.
Gràcies, fins una altra.
I com sempre, la doctrina social de l'Església té un protagonisme. Us proposem meditar sobre el punt 395 del compendi de doctrina social de l'Església. Maria.
El subjecte de l'autoritat política és el poble, considerat en la seva totalitat com a detentor de la sobirania. El poble, en diverses formes, transfereix l'exercici de la seva sobirania a aquells que elegeix lliurement com els seus representants, però conserva la facultat de fer-la valer en el control de l'actuació dels governants i també de la seva substitució si no compleixen de manera satisfactòria les seves funcions.
I quins recursos oferim, Maria?
Doncs la plana web de la Comissió Catalana dels Drets Humans a Nicaragua, libertadparanicaragua.org, i el comunicat de Justícia i Pau, que podeu trobar a la seva pàgina web, justiciaipau.org.
I algunes propostes d'agenda?
Doncs demà dijous, 26 d'octubre, acte per l'avaluació única de la Universitat Autònoma de Barcelona, celebració d'una victòria del moviment estudiantil a la plaça cívica de l'Autònoma. El 27 i 28 d'octubre se celebren les quartes jornades de Fe i Justícia, de Cristianisme i Justícia, amb el títol Una economia que mata. El divendres a la tarda, la xerrada inaugural serà càrrec del sociòleg basc Imanol Zubero, amb la conferència Contra l'anacronomia, necessitat i possibilitats d'una economia al servei de la vida. Seran a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Llúria, número 13.
I aquest dissabte a les 11 del matí, a Atocha, a Madrid, la COESPE, Coordinadora Estatal en Defensa de les Persones Públiques, de les Pensions Públiques, convoca una gran manifestació estatal on també participarà la Marea Pensionista de Catalunya. I aquest diumenge 29, representació de l'obra Les Imperfectes en el marc del Teatrea, cicle solidari de teatre amateur, a la Casa de Cultura de Sant Adrià de Besòs a les 6 de la tarda, recaptació destinada a fins solidaris. Gràcies, Maria. Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí el Llevat dins la pasta, espai impulsat des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies per la vostra companyia. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.